Continuem al matí de Ràdio 4, Rosa de Diego, amb una proposta que ens fa molta il·lusió.
I tant que sí, avui se't farà la boca aigua, Ramon, només de pensar en menjar i de fer-ho sobre rodes. Una periodista ha reunit tota la informació sobre el fenomen dels food trucks i que avui són tendència, però que és una cosa que ve de més antic. Es va presentar el llibre que avui us volem parlar durant el Campionat d'Espanya de food trucks que es va celebrar a Gijón. Descobrirem d'on sorgeix aquest moviment, quines són les seves característiques principals, els termes legals i la gastronomia a peu de carrer. Per parlar de tot plegat, avui hem convidat al programa a la seva autora, la Rosana Carceller. Bon dia i benvinguda al matí a Ràdio 4.
Moltes gràcies, molta il·lusió, em fa estar aquí.
Que sí.
Tornar a la casa, tornar a casa.
Tornem a compartir micròfons amb la Rosana Carceller.
Sí, sí, vaig passar per aquí, per aquesta casa fa uns quants anys i la veritat és que em fa moltíssima il·lusió ser aquí.
Escolta'm, els food trucks ho estan petant.
Ho estan petant, sí, sí.
Com és això?
Doncs mira, els factors que expliquen aquest boom, aquest èxit, són diversos, eh? Hi ha diversos motius diversos, eh? Però jo crec que el fet de que sigui un menjar informal, per exemple, això ens agrada, el fet que siguin racions doncs, amb preus assequibles per la majoria de butxaques, el fet que es pugui anar amb amics, amb família, en events o en concentracions de food trucks que són a l'aire lliure per gaudir del bon temps que tenim aquí, de la bona climatologia, tot això fa que això estigui triomfant aquí. És una moda que va dels Estats Units, com no? Com tantes, no? En aquest món de la gastronomia. I que també, d'una altra banda, té èxit per la vessant professional, que la gent s'animi a muntar aquests food trucks perquè amb la crisi econòmica doncs, tots els joves cuiners ho tenien molt difícil, ho han tingut difícil per muntar un restaurant tradicional, agafar un traspàs, muntar una cuina professional...
Tot la això inversió era molt forta. Clar.
La inversió s'havia de fer a inabarcar...
En canvi, la formació potser sí que la tenien.
Exacte. Hi ha molta gent que hi ha al darrere de food trucks, que són cuiners professionals, que han estudiat, que s'han format en escoles d'hostaleria, que són joves, i que tenien ganes de fer alguna cosa i d'ensenyar a la gent les seves creacions i la seva manera de cuinar. Però, clar, no tenien pasta per obrir un restaurant. I aquesta ha estat una via de negoci que ha estat important. Als Estats Units, primer, cap als anys 2007-2008, quan esclata allà la crisi, i aquí, com sempre, doncs, hem anat una mica més tard i això ha explotat fa un parell d'anys, però vaja.
Un fenomen que comentaves que s'ha gourmetitzat, que va començar a ser tendència el 2007 a Nord-Amèrica i a llocs com Nova York, San Francisco, Califòrnia, Portland, però ara aquí també qualsevol trobada, festa, festival de cap de setmana tenim i veiem aquests food trucks que normalment doncs, és la reconversió d'una camioneta o d'una furgoneta antiga, algunes dels anys 50, d'altres més actuals dels anys 70 i també una cuina professional, una gastronomia per gaudir amb els altres de moltes coses.
Sí, la veritat, a veure, també és cert que hi ha food trucks que són cuines professionals i gent formada en la gastronomia i hi ha gent que no, eh? I també hi ha un altre tipus de food trucks que són de cuiners amb estrella Michelin fins i tot, però vaja sí, és una cuina sobre rodes que està triomfant en molts events perquè a més per als events que no són pròpiament de food trucks i estic pensant en festivals musicals tipus Sonar Primavera Sound o la 080 de moda o molts events culturals, aquesta opció és una manera de tenir una oferta gastronòmica variada, informal i divertida per atraure més públic, a més a més.
Perdona amb la conya, però jo els food trucks que coneixem els antecedents sí. Aquí són les xurreries, les xurreries de la vida, o aquella discoteca que tenia aquell senyor que feia entrepans de matinada amb una xurreria.
El xurrero, perdona, si jo recordo època universitària amb uns xurros i unes patates fregides a la sortida de la discoteca.
Aquell oli, eh?
Aquella sí, cosa. Aquella cosa, sí, sí. Ingreixosa.
O les creps, que durant també. Moltes festes majors era...
Però sí que vaig, que potser la gent que viatjada sap que hi ha zones del món on menjar al carrer és molt més habitual.
És que és una cosa de dia a dia.
I aquí, en canvi, no...
A Mèxic se n'enriuen del nostre street food, o menjar de carrer, perquè diuen, és que nosaltres, clar, menjar de carrer és el que fem cada dia, perquè els desplaçaments entre els llocs de treball i les ciutats on es viu, o sigui, els llocs on es viu, són tan llargs, són 3 hores de camí, que ells menjar al carrer és cada dia una cosa habitual. Al sud-est asiàtic igual, tu vas a Tailàndia, jo no hi he estat. Espero poder fer promoció del llibre allà perquè m'encantaria, però vaja, que tothom amb qui he parlat és Tailàndia, la gran referència del menjar de carrer. I no sé què estàvem dient.
No,
vaja,
això, que anàvem als antecedents aquí.
Les xurreries.
Sí, i volia anar cap a la normativa, perquè tothom que ha emprès en hostaleria sap que hi ha moltes normatives, que la sortida de no sé què, que aquí doncs, es pot fer a planxa, però no sé què no... Amb els food trucks, quina normativa és la que se'ls demana?
A veure, hi ha normativa per diferents aspectes, per regular diferents coses. En primer lloc, el tema sanitari, tot això de si la planxa, de si les temperatures, els frigorífics, tot això com ha d'anar. Doncs és una part d'un reglament europeu que regula la venda ambulant de menjar.
Val.
Per tant, allò que diuen, ostres, és que això a un food truck et pots intoxicar. Sí, igual que et pots intoxicar en un restaurant o en un bar de tota la vida. Perquè la normativa hi és, el que passa que hi ha gent que la compleix i hi ha gent que no.
Val.
Però hi ha un reglament europeu que hi ha tota una part de menjar ambulant. Molt bé, què s'ha de fer? Doncs tenir a la part on es ven l'entrepà ha de ser totalment diferenciada de la part on s'elabora l'entrepà. Val? O les temperatures, els frigorífics s'han de mantenir les temperatures de tal. Tot això està regulat i hi ha una llista de requisits.
Val.
Això pel que fa al tema sanitari. Després, pel que fa al tema legislació, bueno, impostos, que això també és una altra cosa que diuen. És que aquesta gent, clar, la gent de l'hostaleria tradicional,
clar.
No paguen impostos i, clar, no, clar, els impostos els han de pagar. S'han de fer autònoms, han de pagar impostos d'activitats econòmiques, mirar quin epígraf els correspon, que n'hi ha diversos als que es poden acollir. Tot això ho han de portar al dia, també, eh? Ja paguen impostos, sí, sí. I d'una altra banda, hi ha la legislació pel que fa a on poden vendre menjar aquesta gent, on es poden plantar. Allò de planto el meu carro i vinga, començo a vendre la truita de patata que faig a casa. No.
Això suposo ajuntaments, no? Aquí tenim...
Exacte. Hi ha un decret de l'any 2010 que transfereix, o sigui, que estableix que la competència és municipal. Per tant, cada ajuntament i cada municipi és un món.
És un món.
Sí.
Tu ho expliques, perquè a Madrid hi ha una lluita entre associacions.
Imagineu-vos el que és fer aquest llibre i parlar d'aquest tema, eh?
De fet, hi dedica tot un capítol
a la Rosana. Hem parlat de gastronomia, només hem parlat de papers, ara, eh?
No, només de papers. A Madrid hi ha lluita entre associacions i un gran esdeveniment de food trucks. A Barcelona estan a l'expectativa. Els canaris són els pioners.
Sí.
Llavors hi ha Màlaga i Pamplona. Què et va sorprendre més
de
tot això?
A mi m'ha sorprès molt el cas de les Palmes de Gran Canària, perquè és el que tu dius, són pioners. I en aquesta ciutat, tu parles amb els tècnics de l'Ajuntament i és una visió completament diferent als de les altres ciutats, on ara mateix encara no hi ha passos endavant en aquest sentit. A les Palmes de Gran Canària ja et diuen, nosaltres vam veure que això era una oportunitat de negoci brutal, que hi havia zones de la ciutat que estaven deprimides o que necessitaven una mica de vidilla, i a més vam veure que en aquestes zones no hi havia restaurants, no hi havia oferta gastronòmica, per tant no feien la competència deslleial o no deslleial a ningú. Per tant, van veure que això endavant i es van posar les piles i han fet diferents licitacions públiques de diferents llocs a la ciutat on els food trucks es poden plantar a vendre, com si fos un estil músics al metro, de que hi ha uns punts regulats i els food trucks poden anar rotant per aquests punts amb llicència, doncs així. Això és el mateix que ha fet París. París també fa uns mesos a l'Ajuntament de l'Anne Hidalgo va optar per legislar i per establir 56 punts en un inici, ara no sé si són algun més, 56 punts a la ciutat de París, alguns bastant cèntrics, on els food trucks poden vendre. Llavors, això, el que més em va sorprendre va ser el tema de les Canàries, però també em sorprèn que no hi hagi hagut encara moviments endavant de Madrid-Barcelona. El que passa que a Madrid s'està treballant i crec que alguna cosa faran aviat.
Clar, perquè a Madrid hi ha un esdeveniment que és impressionant, el més gran d'Espanya, amb més de 60 propostes de food trucks, 50.000 persones, que ho fan, crec que és el tercer cap de setmana de cada mes. Per tant, això vol dir que tenen un públic, que
tenen
tenen propostes i tenen oferta i demanda. Per tant, s'haurien de posar les piles.
No, i a més, aquest esdeveniment, que està organitzat per una agència, gran agència de comunicació gastronòmica, té un consell assessor, format per xefs amb estrella Michelin, format per gent del sector, que fan una selecció de quins food trucks accepten i quins no, perquè hi ha una allau de demandes de food truckers que hi volen anar. Això es diu Madrid. S'organitza a diferents, quasi sempre es feia a Azca, un complex que hi ha a prop del Santiago Bernabéu amb uns jardins interiors xulíssims. Ara s'està pensant a veure si es canvia la ubicació o no, però vaja, és un event el més gran que es fa a Espanya, a l'estat espanyol. A Catalunya també n'hi ha molts i importants, eh? Tenim el Bambam Market. Exacte, tenia... No vull trepitjar-te la informació perquè té aquí, t'ha dit, ostres, és que està superben documentada, s'ho sap tot. No,
que dèiem el Bambam Market, el Parc de la Ciutadella, també el Mr. Street, que va ser el primer festival que es va fer a Madrid, de street food, però que eren dels creadors del Bambam Market. També hi ha el Palo Alto Market, que tu hi has parlat també amb ells, que és un esdeveniment que uneix moltes altres coses, però que té els food trucks com...
I que aquí també una mica va ser allò d'endreçar-ho el propi projecte en si a partir de la demanda de la gent. O sigui, qui té la idea funciona, la gent ho compra, però faltava que allò regular-ho.
Exacte, i també Eat the Street, que per cert farem la presentació del llibre el proper dia 9 d'abril a Eat the Street, a la nau Bòstic. encara no està confirmada l'hora, però vaja, hi haurà presentació del llibre allà, la primera que es farà a Barcelona, i fa... Aquesta serà la tercera edició de Little Street, que es fa en un emplaçament fixe, com és la Nau Bòstic, que és una antiga fàbrica al barri de la Sagrera, que han rehabilitat i que volen que sigui com un pool de vida cultural en el barri i a la ciutat. I sí, sí, aquesta gent van veure, tota aquesta gent, els organitzadors de Van Van, It Street, Palo Alto, doncs van veure que aquí tot això estava arribant amb força, que hi havia públic, perquè de fet, cada vegada que vas a un event d'aquests, que aquest és un dels reptes de futur, organitzar una mica tot això, la gent anava en massa,
i
hi ha moltes cues i s'ha de gestionar com es pot.
Moren d'èxit, no?, una mica, Rosana.
És que aquest és un dels reptes de futur que tenen, tant els organitzadors d'events com les administracions. Evidentment, si això estigués regulat d'una altra manera... els food trucks no necessitarien que es fessin aquests events per poder exercir la seva activitat.
Yeah.
Estarien presents a molts més llocs. Per tant, també la clientela, la gent que...
Ja es podria repartir.
Es podria repartir una mica. Ara, també és cert que els organitzadors d'aquests events s'ho han de mirar una mica i dir, bueno, doncs a veure com ho fem, no? No sé si... No,
s'obren moltes perspectives, no? Perquè, per exemple, quan hi ha events que abans doncs, només hi havia les barres i es posaven barres i pues, com a molt entrepans, clar, tot això t'obre una dimensió... de fer créixer tot això, diguéssim, que tot sumi, tothom sumi.
Sí, no, és que, clar, aquí hi ha molts actors implicats, hi ha una via de negoci brutal i també hi ha molta gent i hi ha molt públic, hi ha molta demanda. Per tant, clar, els reptes de futur són molts i s'ha de posar d'acord molta gent, s'ha d'endreçar molt. Clar, encara estem una mica a l'expectativa, està com explotant el fenomen, però encara s'ha d'endreçar. I encara també hi ha molt públic crític i encara la gent està
molt... Sí, encara costa una mica...
Sí,
depèn que no s'atreveixen.
Exacte. Ostres, però això, així, amb un camió, no sé, no? I també la reticència del sector hosteler, no? Que hi ha una...
una batalla, no?
Hi ha una batalla. Hi ha una persona que vaig entrevistar, molt especialista en el sector, que em deia, si als Estats Units hi ha el lobby de les armes, a l'estat espanyol tenim el lobby de l'hostaleria. I ara m'estaran escoltant els bars i restaurants i se'ls estaran posant els pèls de punta. No. Que a mi m'encanta la gastronomia i treballo
ho
molt
sabem.
Explicant bars i restaurants i estic encantada de la vida que existeixin. Però és veritat que és un sector molt gran, que atreu molt turisme, que és un sector d'activitat important i que, clar, doncs estan encara una mica reticents a que vingui algú a fer un altre negoci del menjar.
Clar.
Donant tot aquest ventall de possibilitats del llibre, com per també endreçar tu a nivell de llibre, com tu planteges?
Mira, en el llibre, la gent que compri aquest llibre o que llegeixi Food Trucks Cocina sobre Ruedes es trobarà, vam voler fer amb l'editorial, que agraeixo a l'Ibrux la idea i l'encàrrec, perquè la veritat és que va ser idea seva i va ser molt encertada. Hem volgut adreçar els continguts de la següent manera. Hi ha un capítol inicial d'introducció on explico aquest fenomen d'on surt, què vol dir això de menjar sobre rodes, perquè això va del segle XIX als Estats Units. No sé si ara puc entrar a explicar això exactament.
Sí, entrem.
Segle XIX, Estats Units, clar, moviment de ramats amb cowboys d'una banda a l'altra, clar, ramats de vedells i tot això que havien d'anar d'una banda a l'altra. Llavors hi va haver un ramader que té un nom molt curiós, que es deia Charles Goodnight. Carles, bona nit, sí. Que aquest senyor es va plantejar agafar una carreta Studebaker, que era comprada a l'exèrcit, per posar-hi a dins doncs, una mena de cuina i transportar-hi medicaments, mantes i també provisions. Per què? Doncs per tenir contents els cowboys, els treballadors que li transportaven el ramat. I aquest va ser un dels primers precedents d'allò de menjar sobre rodes i amb aquesta utilitat. Però també hi ha altres precedents en tema bèl·lic. Durant la Segona Guerra Mundial s'explica que les tropes britàniques feien servir també camions de menjar on es preparava el menjar in situ perquè tinguessin els soldats al menjar calent i no haver de transportar carpes enormes que eren molt difícil fer-ho logísticament, no? Llavors, això són alguns precedents que venen, doncs, això, segle XIX, segle XX, i tot això ho explico en la introducció per introduir una mica el fenomen. Llavors, també explico una mica street food en general, no? El que dèiem, països on això fa anys que és el dia a dia es menjar al carrer. Llavors, tot això, com arriba a Espanya, com arriba a l'estat i com es transforma en els camions gourmet, més vintage o menys vintage, perquè aquest és un altre tema, la diversitat d'estils. Que clar, sembla aquí que tinguem un fenomen com cookie o vintage, però no hauria de ser així, perquè realment hi ha de molts tipus. Llavors, a la primera part s'explica tot el fenomen, després faig una mica de legislació, com està el tema, per ajuntaments, això que explicàvem, després una mica una guia de consells a la gent que vulgui muntar un food truck, superpràctic, per la gent que digui, ostres, soc cuiner, no sé què fer, o tinc un restaurant però no acaba de funcionar, com li puc donar un impuls? què he de fer per muntar un food truck, i després una guia d'una selecció de 55 food trucks de tot l'estat, que ha estat molt difícil fer-la perquè n'hi ha més de 350. He hagut de triar molt i ha estat molt difícil.
I ha hagut de triar aquesta llista que fa la Rosana Carceller en el llibre per explicar la història d'aquesta gastronomia a peu de carrer, i ho divideix en tres tipologies. Abans ens en parlava: la de cuiners amb estrella Michelin, la de food trucks que tenen un establiment fixe, per tant tenen cuina també en un restaurant, i llavors hi ha els altres que són emprenedors, que són aquells que potser a nosaltres ens agraden més, no?
Sí, perquè deia, a mi també.
Perquè són d'aquells que s'han
no
trobat
ningú, però
clar, amb una situació de crisi, de que la feina no els hi va bé, de que s'han quedat sense feina, i llavors normalment...
Mira, agafem el camió i...
I anem a fer. És un projecte més, més personal.
És
tu
que
parles...
És una filosofia de vida, clar, pràcticament, perquè és anar amunt i avall, com la casa cuestas, allò que diuen, no? És com el cargol, no? Que porta el negoci a sobre. I sí, aquests...
Cara van made, per exemple. Sí. Expliquem, uns nois de Molins de Rei, que són, sí, no sé si són parella, sí, però ella és llicenciada en publicitat i formada en pastisseria, i ell és productor de formació, productor audiovisual i cuiner de vocació, però també...
De formació també. De formació... Sí, després s'ha format en l'UAL, en la cuina. Sí, per la tant... Sílvia i el Javi. Sí, la Sílvia i el Javi són això, no? Que la cuina era algo que els apassionava a banda de la seva formació acadèmica en altres camps, i llavors van veure que això era una opció de no muntarien un restaurant, però que això de la caravana els agradava molt, perquè a més la germana de la Sílvia havia viscut als Estats Units, a Califòrnia, i els havia explicat el fenomen, com havia esclatat allà i com estava triomfant, i van dir, vinga, animem-nos, i han fet una caravana preciosa. I bueno, i fan uns entrepans sempre amb producte de proximitat, de temporada, amb uns pans super cuidats de Cloud Street Bakery, d'altres forns de pa molt bons, i clar, és que els veus com treballen i se't cau la bava en tots els sentits, de ganes de menjar i de passió pel que fan, no?
I també n'hi ha un altre molt curiós, que és autèntica cuina del sud d'Espanya.
Sí.
Estem parlant molletes, salmorejos, cartutxos, papes, fritures, que no només reivindiquen la cuina andalusa, sinó també un patrimoni, no?
El patrimoni cultural, o sigui, gastronòmic andalús. Aquest tio, que és l'Eduardo Pérez, que és de Cádiz, és capaç d'anar-se'n a 100 quilòmetres de distància de Cádiz per anar a buscar el pa que ell vol pels seus molletes, pels seus entrepans, perquè ha trobat un forner d'un poble que fa amb massa mare, amb no sé què, fa una textura determinada, i li encanta aquest pa. Però és que, a més, l'Edu fa servir. L'Edu, com si el conegués de tota la vida, i només l'he entrevistat i ha menjat els seus entrepans, no és que siguem amics. Però vaja, a llimones de l'hort de son pare, el verat que fa servir d'una conservera de Tarifa al costat de casa seva.
Es curra el
producte buscat,
quilòmetre
zero. Detall, quilòmetre zero, i a més investigació que fa dels productors.
Ell deia, de fet, a l'entrevista en un moment que era molt curiós, que fins i tot semblava que traficava en alguns moments, perquè s'havien trobat en un punt intermedi, en una rotonda, amb algú, i diu, algun dia hem d'atendre.
A la nit, perquè tots dos, el forner i ell, tenen feina, llavors han de quedar a la nit per passar-se el país, en plan, ostres, que qualsevol diria que estoy traficando, com m'explicava. Dic, sí, totalment. Diem que aquest camió es diu Agüita Taverna, que ell és l'Eduardo Pérez, però que ell es diu Agüita Taverna, que és una mica difícil que vingui aquí, perquè està una mica més ubicat a Andalusia, però vaja, si aneu, per exemple, a Madrid, o ha fet també un event fa poc a Sant Sebastià, ell volta bastant, o sigui que si us agrada el tema podeu investigar on és.
I ens queda molt poc temps, però només una petita coseta, una anècdota, que va trucar un client al restaurant de Caldes de Montbui, dels de Namadrona, per reservar taula per un food truck.
Sí, exacte. Això va passar,
això passat,
és real.
És
real.
No és un
trucar
gag,
a un restaurant per demanar taula per veure si tenien taula a l'espai de food truck. De la Madrona prepara la pasta, sí. De la Marta i en Vincenzo, que són una parella de catalano-italià, catalana i italià, que han fet aquest food truck després de tenir aquest restaurant italià que està triomfant molt, i els va molt bé, la veritat, el food truck també.
Doncs ja ho sabeu, aquest és el llibre Food Trucks, Cocina sobre ruedas, escrit per la Rosana Carceller, editat per Librux. Gràcies, Rosana.
Moltes gràcies a vosaltres, un plaer estar aquí, la veritat.
Però també ho ha estat. Moltíssimes gràcies. Arriben les notícies de les 11, just després.